I quan és un 25 d'abril, un dilluns, tornem a parlar de, pues de la nostra citricultura. Per què? Perquè, encara que no vulguin reconèixer, és un motor econòmic molt important i volem que segueixi sent-lo. Pepe Llop, vicepresident de l'IP, molt bon dia.
Bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Vostès li envien una carta a la Conselleria d'Agricultura de lo que demanen, de lo que volen, de lo que necessiten perquè la citricultura continue. Això és en el mes de febrer, no recorda la fecha?
El dia 6.
Vale. Bueno, pues el senyor Roger Llanes Ribas li contesta que ell és el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Li contesta el dia 21 d'este mes a les 7:53 minuts, està consultat en la Generalitat Valenciana, de que li contesten. Què li contesten a aquest escrit que vostès van enviar en febrer?
Bueno, l'escrit és un escrit més posant de manifest que tenim un problema, que és el cotoner de Sud-àfrica, un problema que ja fa diversos anys i tota l'audiència és conscient perquè estem denunciant-ho contínuament. Pràcticament des del 2020 està tenint una incidència que està afectant directament a la qualitat i el producte en definitiva, i simplement el que li demanem una vegada més és el tindre unes armes perquè la plaga està, la plaga continua i la plaga no va a menys, sinó que va a més, està descontrolada. Entonces, li demanem una vegada més l'autorització excepcional del metilclorpirifos per poder-se utilitzar entre el 15 de març i el 15 de maig del 2022.
Claro, però vostès li ho demanen. Mire, ells diuen que l'entrada és el 6 de febrer del 2022, quan ells s'assabenten que tenen aquesta entrada i la llitgen, no? La donen com a apta.
Sí.
Clar, vostès la demanen entre el 15 de març i el 15 de maig. És que estem a 25 d'abril. I, a més, li contesten?
Sí, contesten. En primer lloc, en la contestació no se pronuncia en res, sinó que està dient una sèrie d'aconteixements que està fent la conselleria i que són de tots coneguts. En primer lloc, dona la sensació de que neguen una miqueta l'evidència de que a partir del 2020 n'hi ha un increment del problema i n'hi ha una presència massiva i a més descontrolar de la plaga. Insistissen en el que ells ens estan recomanant. En primer lloc, diuen que se sabe que els danys se producen des de la caïda de pètalos hasta que la fruta tiene de 2 a 3 centímetres de diàmetre. Estem dient-los des de fa moltíssim de temps que aplicant-ho en aquest temps, l'evidència ens diu que el mal existís i el mal va en augment. Però ells seguissin en el mateix que ja en el 2020 van començar a fijar com a plan d'actuació. Insistissin en l'eficàcia dels productes autoritzats per la conselleria. Si són productes eficaços, per què esteu negant l'evidència de que el problema seguís sense control? Insistissin en algo que resulta curiós, en un reconeixement d'una eficàcia superior del metilclorpirifos respecte als productes que ells diuen. Concretament, ells mateixos diuen que el metilclorpirifos té una eficàcia d'un 83% contra un 18% de l'acetamiprid i un 26% del sulfoxaflor. Mos parlen d'algo que nosaltres també tenim analítiques.
Sí, sí.
I tenim analítiques que estan a disposició de tot el món en el que aplicats els tractaments en les fetges en les que ho hem demanat des del 15 de març fins hasta el 15 de maig, no n'hi han residuos. Ells mos insistissen en que en totes les mostres de frutos tratados con metilclorpirifos se detectaron traces de residuos del insecticida en otoño.
Cinco meses después. Del único tratamiento aplicado.
Exacte. Mos insistissen en que la conselleria va posar a disposició dels llauradors que vulgueren una autorització excepcional del metilclorpirifos i que va tindre una resposta que tots coneixem que va ser molt baixeta. Ells molt la quantifiquen, que se van realitzar en tota la Comunitat Valenciana 80 trataments d'emergència en metilclorpirifos.
Que va ser en el mes d'agost.
Que va ser, no, a partir del mes d'octubre. De, entre mitat d'octubre i principis de diciembre, segons mos diuen ells en el mateix escrit. És a dir, si vosaltres heu dit anem a fer una cosa i la resposta del llaurador és no fer-vos cas, pregunteu-vos el per què. I a mi m'ha cridat l'atenció també una cosa, que en tot la contestació esta, no mos parlen en ningú moment del famós anagirus, ni s'anomena la contestació, és a dir, la famosa lucha biològica simplement diu que el control del cotonet, en el control del cotonet s'associen diverses espècies de depredadores generalistes, de manera que conservar i favorecer su presència és clave per al control eficaç. És a dir, mos estan dient, no tireu ningú producte que perjudique a lo que nosaltres diem que controlarà en el futur el cotonet. I què hem de fer? Deixar que el cotonet se multipliqui? És a dir, tornem a que no mos donen ninguna solució i mos neguen d'una forma o altra la evidència de que el cotonet és un problema. En conseqüència, sí. No mos diuen en ningú moment que no se va a demanar, mos ho diuen implícitament en una sèrie de coses, però que a l'hora de la veritat a nosaltres seguim en la mateixa dinàmica en la que vostès estan jugant en el llaurador, estan torejant un problema que és a muntó serio i que està creixent un any darrere d'un altre, estan encabotant-se en unes solucions que en el camp estan demostrant que no tenen ninguna eficàcia real i el llaurador segueix en el problema i, en definitiva, estem posant un palo més en la roda i està l'administració ajudant a que la citricultura vagi desapareixent.
Mire, jo li llig el final de la solució que ells es donen i vostè me diu el per què no d'esta solució.
Sí.
Diu que la conselleria el passat 18 de marzo emitió un aviso para parcelas con altos niveles de plaga en las parcelas en las que fácilmente se observaban hembras de cotonet desplazándose por el árbol. Se recomendó realizar un tratamiento previo a la floración con el objetivo de reducir la población antes de que el fruto comience el desarrollo. Los tratamientos deben dirigirse al interior del árbol alcanzando el tronco, las ramas principales y la copa. En el control del cotonet de Sudáfrica se asocian varias especies de depredadores generalistas, de manera que conservar y favorecer su presencia es clave para un control eficaz de una especie de cotonet y de otras especies de plagas. Este es el motivo por lo que las materias activas recomendadas para este tratamiento en perforación son los aceites. Y después digo, la unidad de Etomología de Libia ha realizado ensayos de laboratorios que han confirmado un 100% de mortalidad de todas las formas de Deloctococcus mediante un tratamiento de inmersión en aceite de parafina un 83% a una concentración mínima del 2%. Vostè és enginyer agrònom.
Sí.
Això és aixina?
Seguim en mans d'urbanites. Seguim en mans d'urbanites. La unitat d'entomologia ha realizado ensayos de laboratorio en el que por inmersión en aceite de parafina, és a dir, tu poses dins de l'aceite de parafina el de l'otococcus i s'ofega.
Vostè vol dir-me que el de l'otococcus i el que no, posarem dins, no?
No, que ves a aplicar això en vez de en laboratori por inmersión, ves al camp i me dis els resultats, me dis l'eficàcia. I si, clar, tan, mira, i si que... tan eficaces respecte a això, i si tan eficaces foren, el problema mos haguera anat a menys.
Sí, sí.
El problema no mos va a menys. Per tant, a mi no me diga que en ensaios de laboratori ha resultat, perquè no estem per ensaios de laboratori, estem per solucions en el camp. Respecte a que el control del cotonet s'associa a diverses espècies de depredadors generalistes, entonces el anagirus ja no és. Ja estem confiant en els generalistes, en els que estan, i ja veurem si ocorrissin. Entonces, se recomana el tractament en prefloració.
Sí.
No mos dieu que els tractaments pa control són de caiguda de pètalos fins a 2 o 3. És a dir, que hem d'estar cada 15 dies fent un tractament. Estem parlant d'una activitat econòmica, no estem parlant d'un jardí. El tractament en prefloració són els aceites. Anem a veure. Els aceites que mos dieu que són eficaces per immersió. Immersió, tu saps el que significa?
No, sí, sí.
I, a més, en laboratori. A mi parla'm del camp. A mi parla...
No, la contestació seu ha sigut boníssima, perquè jo llisc esta contestació
i entenc
que n'hi ha solució. I vostè me l'ha explicat i, evidentment, me diu, si agarres a un bitxo per immersió dins de l'oli, el mates, siga el bitxo que siga.
O dins de l'oli l'ofegues.
Sí, siga vostè la solució... no la solució, sinó la interpretació.
I, a més, el 100% de mortalitat, clar que el 100%.
Val. I vostès, davant d'esta contestació, ara quines mesures pensen
anem
prendre?
A veure. Això és una constatació més de que l'administració va per un camí i la realitat va per un altre.
Uh-huh.
Quines mesures, això se tindrà que valorar, tindrem que seguir dient-los que estan equivocats, perquè conste com a poc, perquè no diguen que ningú els ha dit res, perquè ara es comencen a dir que n'hi ha un problema i es comencen a dir alguna cosa.
Claro.
Però nosaltres fa anys que estem dient que el camí...
Quizá per que no ocorrisca el que va passar la temporada passada, que quan vostès arriben al ministre, el ministre Planas el que els diu és que haurem hagut que passar primer per la seva comunitat autònoma. Ara ja han passat, els ha contestat això.
Des del primer dia estem passant per la comunitat autònoma.
Sí.
Caldrà veure la interlocució que n'hi ha entre les autonomies i el govern central. Caldrà veure el cas que se fan entre ells. Caldrà veure de què dimonis parlen o què els preocupa. Perquè, des de logo, a mi el que me parlen de que, a més, hi ha que fer un tractament en oli parafínic, en oli parafínic, en prefloració, arriba a la conclusió de que així què estem jugant? A controlar la plaga o a multiplicar o a deixar que els possibles, perquè tampoc n'hi ha ninguna constatació de l'eficàcia important dels depredadors generalistes als que fan referència. Hem de protegir a tota la fauna suposadament útil, i mentrestant el deterioro de la citricultura com a conseqüència d'una plaga que galopa. Jo crec que l'administració està per donar solucions als problemes i no per contar històries per no dormir.
Fem una pauseta de publicitat, si li pareix, i continuem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal. En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaibop.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticaliaibop. Aquí, en Villarreal, dos gafas graduadas desde 99 euros.
Continuem. Estem així en Ràdio Villarreal, en el vicepresident de l'IP, en Pepe Llop. I mire, Pepe, el dia 8 d'abril, concretament, dia 8 d'abril, sí senyor, li fan una entrevista al ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i ell diu que pretender fijar los precios de los alimentos es inviable.
Quant de temps fa que des de l'Associació de Llauradors Independents de Villarreal estem dient-ho? Quant de temps estem dient que ja n'hi ha prou de que prenguin el pèl a la ciutadania les autoritats? Si hem estat parlant de la cabuderia d'una conselleria desconeixent o negant l'evidència d'un problema i d'un increment d'un problema i tornant a pegar-se cabotaes contra la paret en la mateixa solució que ens ha donat sempre, a mi m'agradaria, Susana, el dir a tota l'audiència quin és un dels punts meravellosos que s'han cansat de dir per activa i per passiva, que ens portava la llei de la cadena alimentària, la mal llamada llei de la cadena alimentària, que té un títol un munt més llarg. En l'article 9.c, en la revisió que se va fer en el mes de desembre, en el segon párrafo diu que el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes. Perdona que...
Sí, en definitiva el que diu és que no se pot vendre per baix del cost de la producció.
És que me se n'havia anat. De los costes assumits per el productor o costos efectius de producció. En definitiva, el que tu has dit. Que sempre hem d'anar per dalt del cost de producció. Entonces, en la entrevista del 8 del 4 del ministre... n'hi ha un rastre de coses que és per dir-li al senyor ministre, ja n'hi ha prou de que mos prenga el pèl. Perquè en una de les preguntes que li fan diu, respecte al que se prohíbe vender por debajo de lo que cuesta producir, li pregunten directament, ¿se está cumpliendo la ley? la contestació diu que està complint el seu paper, però està molt lejos de l'altura i la velocitat de crucero. És a dir, que això vol dir que no s'està complint. Això vol dir que... però que la ley prevé sanciones y las aplicaremos, porque el precio de venta no puede estar por debajo de los costes de producción. Es decir, se reafirma en això. Si alguien tiene la tentación de aprovechar el actual incremento de precios para hacerlo a costa de otros productos, no lo va a lograr. La administración tiene capacidad de denuncia y actuación. Pues, señor ministro, denuncie y actúe. Pero ¿por qué no denuncia y no actúa? Perquè simplement continuant llegint l'entrevista, li se planteja. No se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo de un precio el que fija la ley, que la ley no ne fija cap. Parla de costes de producción, però no diu quin és el coste de producción de cada producte. Pero la pregunta es esa. ¿No se puede plantear esos precios mínimos que de una forma u otra pareix que la ley diga que hi ha que fer? Contestació del senyor ministre Planas, que és pa que li entre la cara de vergonya, pa que presente la dimissió i se'n vaja ben lluny. Diu, esa pretensión es inviable desde el punto de vista legal. I feu una llei que es imposible de cumplir desde el punto de vista legal, ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios. Señor Planas, usted es ministro de Agricultura, usted está para que la agricultura continúe siendo una actividad económica en este país, usted dice que ha hecho una ley que es la solución para el sector y al mismo tiempo dice que la gran estrella es una pretensión inviable.
Y sin embargo también parla de la AICA y de continuar fent o posant més gent pendent para que no paguen per baix dels costos. O sea que sí, se incrementa el pressupost perquè actue l'AICA.
Anem a veure. L'AICA, com quasi tot els xiringuitos, i no dic que sigui un xiringuito, però les coses que no funcionen poden tindre el concepte de xiringuito, perquè no aprofiten absolutament per res.
Sí, ell diu que han incrementat el pressupost de mitjos materials i humans i que l'any passat van fer més de 1.000 actuacions per a veure si n'hi havia fraudes en vendre per baix del cost.
Però qui pot demanar que venguin per baix d'un preu si la llei ho prohibís i el mateix ministre ho planteja i ho diu en paraules textuals? El garantir aquest preu o el comprar per dalt d'un preu X, el de cost o el que siga, això ho prohibís la llei. I això no ho ha dit Pepe Llop, això no ho ha dit Alif, això ho ha dit el senyor ministre Luis Planas en una entrevista. Però és que a mi me preocupa moltes coses de les mentides i de les idees que estan dient les nostres administracions.
Ell argumenta que ell no és un urbanita i que este govern té sensibilitat i alma rural.
Que no és un urbanita, senyor Planas. Vostè és ingeniero agrónomo i s'ha dedicat a l'alta política durant moltíssims anys. I li asseguro que conoce los informes que le pasan los que a lo mejor son urbanitas.
I li pregunto també sobre aquestes manifestacions del món rural que han tingut lloc a tot arreu del país d'Espanya, vaja, sí, en el País Valencià, cal dir-lo, i diu que el govern pren nota de tot.
I després
que en algunes ocasions n'hi ha alguns sectors de la societat que poden resultar més polèmics. Diu que no per a d'ell, com per exemple el món de la caça. I està mesclant un poc o escudant-se un poc en el món de la caça.
Està actuant com un polític que en vez de buscar solucions crea un problema afegit. A mi, dins de l'entrevista, n'hi ha una cosa que me preocupa molt, perquè n'hi ha molts floreros dins de l'entrevista. Li contesten perquè ell planteja les preocupacions de tindre reserves estratègiques d'alimentació, com se pot limitar l'especulació d'aliments, etc, etc, i arriba un moment en el que està enfocant-ho tot a algo que també mos sonarà perquè fa un munt de temps que estem dient-ho. Garantizar entonces la soberanía alimentaria de todos los países, sean desarrollados o no, li plantegen. És a dir, garantizar la soberanía alimentaria, ¿te sona? Uh-huh. Estem dient-ho. Tu saps què contesta? Evidentemente. I a mi, això dius, ostres, este senyor s'ha posat les piles, uh-huh, ja d'una punyetera vegada. Uh-huh. Però tornem a lo que, és el urbanita senyor Planas. I vuelve a les reserves. És a dir, ell diu que garantizar la soberania alimentària no és el garantir que els països siguin autosuficients en la seva producció, sinó que hagin sigut capaços d'omplir una despensa en importacions o de la forma que siga, i no se plantegen que el dependir d'aixes importacions és perdre la soberania alimentària.
Sí, per una altra banda també parla de que ell diu que treballar en el camp és molt dur, però que fa falta sobretot rentabilitat. I per lo tant, ell diu que vol comptar en la disponibilitat de serveis públics, és a dir, que com que n'hi hagi més serveis públics per a brindar més ajudes al sector rural. Com també diu que li preocupa molt que tot sector, tant el rural com el pesquer, que per lo vist és el que més li està preocupant en este moment, no tinguin aquest relevo generacional i que tinguin un futur més difícil aquests dos sectors. De...
Seguim en el plantejament de descriure el problema i no de parlar de solucions. Per què no n'hi ha relleu generacional? Per què no n'hi ha rentabilitat? Està clar que n'hi hauria molta gent que volguera dedicar-se al món rural, que volguera dedicar-se al camp. Però dedicar-te a una cosa que no te permetis viure, i no te, fija que no t'ha dit no te permetis viure dignament, ja no te permetis ni viure perquè estàs condenat a perdre un any darrere d'altre, no me descriga el problema, sinó busquem la solució. I la solució, pues, des de luego, no és la llei de la cadena alimentària, perquè vostè mateixa ha reconegut que és inviable.
Pues mire, jo li diré, perquè també li van fer una pregunta de que com convenceria els joves perquè tinguin un futur laboral i vital tant al terme com a la pesca. I ell diu que hi ha molta gent que se sent atraguda, sobretot pel món rural, i per tornar a aquestes arrels, però que no és literatura pastoril, que això no és un mig idíl·lic. Allí el que va, pues, té que saber que...
Que té que anar a perdre? Senyor ministro, el que va té que saber que... entonces no anirà ningú. No estem parlant de...
del treball el més dur o menys dur que siga, sinó que tinga rentabilitat.
El que li agrada el camp accepta el treball com sí, és. Sí. El ramader accepta que no té diumenges perquè els animals mengen tots els dies. Accepten, i ho han acceptat no ara, ho han acceptat al llarg de tota la història, perquè sempre han menjat de l'agricultura i la ramaderia. Ara resulta que lo important és tindre internet o lo important és tindre rentabilitat. I per tindre rentabilitat, el que tens que tindre és una garantia de que tu tens un producte que després del teu treball te dona un producte de venda. I aquest producte de venda te cobrís els costos i te permetís viure. Mentre no agarren el bou pels cuernos i menys, valga l'expressió, menys mariconaes de llei de cadena alimentària que reconeix que és inviable. Uh-huh. I menys parlar de soberania alimentària basant-se en omplir uns almacens que si no tens capacitat autònoma de seguir omplint-los, arriba un moment en el que tardaràs una setmana o dos mesos, però acabaran buidant-se. O canviem aquestes polítiques o la gent seguirà cabrejar.
Mire, parla també de la funció que tenen les comunitats autònomes, val? I d'aquesta reivindicació de la llei de la cadena alimentària històrica del sector agrari i ganader. Diu que hi ha que sí que hi ha comunitats que ho tenen molt clar i estan cooperant molt, però n'hi ha altres com que se posen un poc de perfil i que ells es cridarà l'atenció perquè definitivament es facin cas
a la llei de la cadena alimentària, que diu que la pretensió és inviable. Lo ha dicho usted, señor ministro. ¿Cómo? O sea, salvo esas comunidades autónomas que le hacen la pelota, todas las que sean mínimamente críticas, y no es crítico contra una opción política u otra, sino contra una realidad que usted mismo reconoce, si dice que la pretensión de poder rentabilizar mientras haya un exceso de oferta provocado por los tratados que ustedes han aceptado, que nos inundan de unas cosas.
Sí, pero es que si yo le conteste eso, le pregunte, ¿no? ¿Es lo mateix posarse de perfil que no ajudar a cada comunidad autónoma als seus, ¿no? Als seus agricultors, ganaders, sí. I tal, i diu. Y él contesta, yo no he escuchado a nadie decir que esté en contra de la ley de la cadena alimentaria.
Pues se veu que no escolta Radio Villarreal. Perquè fa amuntó temps, no des del 2013 que va eixir la llei.
A quienes dicen que no se cumple no tienen más que poner los medios para echar una mano en el cumplimiento. Es un momento claro de unión y fuerza. De fuerza y de coordinación.
Señor,
seguiremos teniendo entrevistas durante el 2022 para las comunidades autónomas que no lo estén haciendo, obligar a que lo hagan.
Señor ministro, yo soy un comprador de frutas, de hortalizas, de lo que sea. Y nadie me puede obligar a comprar cuando usted tampoco fija un precio de producción. Es decir, y además, cuando usted reconoce que la pretensión de la ley es inviable, porque la propia, porque desde el punto de vista legal no está permitido, pero no a nivel, habla de a nivel de constitución, en nuestro sistema jurídico y en los tratados comunitarios. En ningún caso se permite la fijación de precios. Usted puede poner todos los inspectores que quiera, pero a mí no me puede obligar a comprar algo que no me interesa.
Y efectivamente, cuando se le pregunta, no se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo de un precio. Es una pregunta y digo, esa pretensión es inviable.
Entonces, ¿cómo va usted a obligar a las comunidades autónomas a que apliquen una cosa que usted ha presentado como la gran panacea? Y desde aquí hemos dicho, y perdón por la expresión, que esa ley es una mierda. Lo hemos dicho muchas veces, Susana. Uh-huh. Y resulta que nunca ha oído el señor ministro que nadie le haya dicho que esa ley no es buena.
Sí, lo que pasa es que le preguntan sobre la ley de la cadena alimentaria, pero cuando... Y dice,
¿hay que denunciar?
Y dice que sí, ¿no? Que vamos y tal, pero cuando le preguntan, ¿no se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo del precio?
Es
ahí
inviable.
Contesta. Pepe, nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, como siempre, porque el tema pero a mí me preocupa moltíssimo la cara dura que tenen les nostres administracions per donar-nos com a solucions coses il·legals reconegudes per ells mateixa.
Sí, no complint la llei d'eixos reals decrets que trauen. És així, no?
Eixos reals
han de complir la llei.
Eixos reals decrets són inviables i no són reals decrets, és una llei. No, està per dalt d'un
real decret.
Està per dalt d'un real decret.
No va eixir... Però
no, és la llei de la cadena alimentària.
O sigui, no va eixir en decret, no. Va eixir com a llei.
Va eixir com a llei. I com a llei, en totes els considerandos que n'hi ha al principi, etc, 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 ell mateixa en aquesta entrevista diu que la pretensió de la llei de fijar un precio mínimo és inviable.
Per cert, Pepe, què tal la Pasqua?
En Covid.
Uah. Però bueno, és que com la gent ja sap, així en esta província d'un toix molts de plans de Pasqua, no? D'anar al maseig i tot això.
Sí, de totes formes, jo que sóc mas obert i visc el maseig tot l'any, no he vist, el termet
ple. Sí, sí.
Ha vist el termet ple, ha vist molt menys ambient de gent que puja i baixa. Crec que la Pasqua, tal com l'hem tingut durant molts anys, que esperàvem que vinguera la Pasqua perquè era una festa distinta i diferent, avui és una altra cosa.
A poc a poc.
És una altra cosa.
Moltes gràcies per haver estat així, espero que torni a vindre i torni a contar, o almenys començarem a analitzar un poc aquestes entrevistes, perquè de veritat que són ben bones, no? És dir, si tu les analitzes poc a poc, pots traure un fum d'informació.
I a més mos anticipem els fets, perquè resulta que tot d'un senyor ministre que deu de tindre a muntó més mitjos, que tenim nosaltres, que som uns minguguis, resulta que fa anys que estem dient-li el que ell reconeix
en la mateixa entrevista.
Però al mateix temps que reconeix, si tu li fas una entrevista, defendrà el que diu que és inviable.
Moltes gràcies. Fins el pròxim dia.